doncs, fa uns instants hem pogut parlar amb en Gerard Boira i aquests 500 partits a la tercera divisió. Vaja, jo no sé quants partits deu haver dirigit en Xavier Pagès amb la seva batuta, partits musicals en aquest cas. Bé, és una conversa que em fa especial il·lusió, perquè amb en Xavi, amb en Xavier, doncs hem compartit una etapa escolar, i en fi, les etapes escolars es recorden amb molta estima i amb molt de carinyo. Xavier Pagès, bon dia, bona hora.
Bon dia, Pito, què tal?
Com estàs?
Bé, aquí ara tranquil·let aquests dies. De mig descans.
Molt bé. En Xavier Pagès, Corella, ha estat guardonat amb el segon premi Jani o Martí d'Arts Escèniques. La primera pregunta és òbvia, no? Com reps la notícia i com has rebut el premi, Xavier?
Si t'he de ser clar, aquest tipus de premis, que en el fons són reconeixements, no? Que tu no t'has presentat ni res, et cauen com no t'ho esperes, que estàs un dia tan tranquil a casa teva, i et truquen i et diuen que t'han donat un premi, doncs el primer reacció és dir, què? Un premi? A què ve això ara, no? I clar, llavors un cop reacciones dius, ostres, diu, moltíssimes gràcies, vull dir, va ser un moment d'aquells que, bueno, la veritat, i més venint del Retil, de la Vila de Sitges, que m'estimo tant, doncs, em va satisfer moltíssim. I bé, ja dic que normalment et presentes, no? Envies unes partitures, envies una candidatura i sempre estàs a l'expectativa de veure què passarà, no? Llavors, sempre tens una desil·lusió, tens ja, bueno, ah, mira, l'he guanyat, mira, l'he perdut. Però quan t'arriba del no-res, no, la sorpresa encara és molt més gran.
Bé, el vincle amb Sitges d'en Xavier Pagès, tot i que ell és de Sant Pere de Ribes, hi és i ha estat gairebé sempre. En el cas del Retiro, el Xavier, si no m'equivoco, va ser molts anys mestre caramellaire, director de les Caramelles del Retiro. Quants anys deu, Xavi, pot ser?
Jo, segons el que tinc apuntat aquí, ara m'ho he mirat perquè l'altre dia, parlant-ho amb l'Helena, vas estar 10 anys, dic, bueno, és igual, no ve d'un parell d'anys, però jo diria que vaig estar del 91 al 98. Que Déu-n'hi-do.
Que Déu-n'hi-do.
Que són molts anys. I ja et dic que ho he repassat i des del primer any, l'any 91, vam fer unes caramelles del Pallarès, me'n recordo perfectament. Després, el 92 i el 93, vam cantar, a part d'una del Pallarès, jo em vaig atrevir a fer-ne un parell de meves. I després, ja els altres anys, vam fer fins i tot de varis autors de Sitges. Hi havia el Raül Planas, l'Oriol Nebleza també, la Maria de Frederic també ens va fer una vegada una caramella. I jo vaig fer els arranjaments, vaig fer la part instrumental, perquè també fins i tot d'alguna del Pallarès vaig reinstrumentar una miqueta perquè vam canviar la plantilla, vam treure els violins, etc, per fer-ho una mica més tocable i també econòmicament una mica més viable, que la plantilla fos una mica més compacta, perquè ens havíem d'anar adaptant als nous temps, però sí, són 8 anys com a mínim.
Quin valor li dones a aquella etapa? Des del punt de vista que, evidentment, estaves tractant amb gent que no era professional, em refereixo als cantaires, acostumat ara a tractar amb músics que són professionals i que porten un bagatge molt, molt extens. Aquella etapa, quin valor li dones tu en aquest aspecte?
Veure, jo penso que, mirant una mica enrere, no, la meva trajectòria, cadascú té segueix un camí diferent a la vida, no? I en el fons, doncs, depèn de les teves decisions, del que et trobes, d'on has nascut, les teves coneixences, tot et va guiant per un camí, no? I el més important, jo penso que és justament aquest camí, és a dir, la teva vida, on arribis, on no arribis, això és el menys important de tot. El més important és el camí que segueixes i com el segueixes, no? Llavors, jo del meu n'estic molt, molt orgullós perquè penso que no sé, que és un camí que he partit des de molt, molt, molt a baix, no? I l'he anat treballant amb tan bé com he pogut i amb un objectiu sempre molt clar, no? De tirar endavant, de millorar, d'intentar de deixar la millor estela darrere teu de tot el que fas i això ha estat el que m'ha guiat sempre, no? Llavors, les Carmelles formen part d'aquest camí i n'estic molt orgullós. Vaig aprendre moltíssim, de fet va ser una de les primeres feines que vaig tenir que realment se'm va donar la responsabilitat, no?, de portar un grup endavant, la primera cosa que vaig dirigir, tot i que eren cantant o cantaires amateurs, els músics eren, alguns d'ells professionals, alguns eren també músics amateurs, alguns eren músics professionals, llavors tot això et comença a donar un primer contacte amb tot aquest món. I el fet de treballar amb músics no professionals i també estudiants, perquè també he tingut jo etapes amb orquestres d'estudiants, etc. Tot això et dona un bagatge que no et dona el món professional de forma directa. És a dir, que quan tu entres, imagina't, jo que he sortit del conservatori i me n'hagués anat directament a treballar amb una orquestra professional perquè el meu professor, mira, ha fet, no, li val molt, que feu-lo i que n'aprengui, no? I que et fiquin en una orquestra professional, doncs clar, és molt diferent perquè et saltes molts passos que jo penso que són importantíssims, no? Llavors, la perspectiva d'un músic que ha saltat directament al món professional és una i la perspectiva d'un músic que ha començat des de zero n'és una altra. I n'és una altra des dels dos punts de vista, no només des del punt de vista com a director, sinó també com a compositor, perquè tu saps que em dedico a les dues coses.
Sí.
Llavors, quan escrius molt diferent, penso jo, quan has vingut doncs, des d'aquesta... O sigui, coneixes molt bé la dificultat, l'essència una miqueta de les coses, perquè la música amateur té unes dificultats i té un coneixement de la música molt natural, no? Llavors, conèixer aquesta naturalitat de la música, aquesta essència de la música, penso jo, quan tu la tractes directament d'una forma professional ja ha estat netejat tot. O sigui, allà veus la música tota polida, tota perfeccionada, tot molt ben fet i en el fons t'estàs perdent tota aquesta essència, tota aquesta brutícia, podríem dir, entre cometes, que hi ha en el fons i que s'ha de netejar quan vols que les coses funcionin. I llavors amb els cantaires o amb els músics, estudiants, amateurs, etc., tot això ho has de netejar, ho has de polir molt, has de treballar molt i arribes fins a l'essència de les coses. I això a mi, ja dic, estic molt content d'haver-ho fet i m'ha servit moltíssim per després el meu desenvolupament.
Aquesta essència de la que parles, Xavier, és més complicada trobar-la ara? Està tot més, com ho diria, més encursetat a l'hora de composar, a l'hora de dirigir?
No sé, això, clar, jo ara no sabria què dir-te perquè en el món amateur ara no hi tinc tant contacte, amb estudiants encara en tinc, o sigui que encara porto una orquestra jove, jo el veig un, no sé, la diferència potser entre fa uns anys i ara el veig més en la dispersió, potser una miqueta, és a dir, que els joves sobretot tenen moltes oportunitats i estan com una mica dispersos, no? Comparat amb anys enrere. Llavors, anys enrere, quan algú venia a l'orquestra, era com més... És més l'oportunitat una mica més única, no? És a dir, no hi havia tanta oferta ni tantes coses al voltant com que competien entre elles. I llavors, ara, quan ve un jove estudiant, doncs, clar, ja no és tan únic allò, no? Llavors, hi ha una orquestra, ja no hi ha només una orquestra, ni en quatre en el mateix poble, encara que totes siguin més o menys igual. I unes les altres es prenen els músics, no? Van, ara, jo vaig aquí, torno allà, torno cap aquí. Quan n'hi havia una, era més, com més concentrat tot i la gent hi dedicava més els esforços. En el moment que la gent es comença a dividir, en el fons tampoc hem crescut tant la població, és a dir, que, no sé, és com si ara els Sitges es creessin, no sé, 5 corals, no? Diguem, ara no sé quantes n'hi ha, no? Però vaja, només n'hi havia una, potser, o dues, i tothom que li feia il·lusió cantar la coral anava en aquella coral. I ara, si n'hi ha 5, doncs, potser... la població de Sitges no ha crescut tant i està dividida en 5 corals i estic posant un exemple que no sé el cas particular, eh? Però jo crec que una de les diferències és aquesta, deixant de banda allà que la gent també té altres distraccions que fan que costi més de que puguin dedicar una estoneta a la setmana a quedar, a treballar, etc, perquè hi ha altres distraccions, però això ja passa en tots els àmbits, no només en l'àmbit de la música.
Aquelles primeres classes de piano amb la Senyo Montse, amb la Montserrat Almirall, també amb la Margarita Serrat, després amb el Salvador Puello, al Conservatori Superior de Música del Liceu. En quin moment de la teva vida Xavier, veus o creus que pots dedicar-te a això de la música?
Uf, això, la imatge exacta no la tinc jo, de quan vaig decidir. Jo el que sí, sempre m'ha agradat moltíssim la música, des de molt petit vaig començar a fer els meus primers intents de composició, seria de 14, 15 anys, els meus primers intents, no?, d'escriure música, i llavors gradualment la cosa es va anar engrescant. I va ser com molt gradual, és a dir, no és allò que diguis un moment, ai, avui he decidit, sinó el que sí que et puc dir és que jo vaig estudiar, bueno, era un estudiant bastant bo a classe, com tu saps, que també vam compartir aula, no?
En dono fe.
Doncs, llavors, vaig, clar, quan un és bon estudiant, li és difícil renunciar, no?, a una carrera que tothom, en principi el teu entorn, etcètera, espera, tot i que mai he estat obligat a fer res, però vull dir que tothom pensa, és difícil trencar els motlles que tens al voltant. Jo vaig estudiar enginyeria, vaig estar fent la carrera, de fet la vaig acabar, i en paral·lel vaig anar fent sempre la música, no? Llavors, clar, jo vam arribar un moment, quan vaig començar l'enginyeria, doncs mira, certament també era un repte, perquè el ser un bon estudiant deies, mira, tinc ganes de demostrar-me una mica a mi mateix que puc fer una carrera i treure-me la bé, etcètera, etcètera. Però un cop ja vaig passar els dos primers cursos de carrera, ja vaig veure que jo estava bé, que m'agradava la ciència, sempre m'ha agradat, però que en el fons el que m'agradava més era fer música, no? Llavors, el segon any de carrera, ja acabant el segon any, vaig dir, és que jo vaig plantejar fins i tot deixar la carrera i dedicar-me a la música. Vaig dir, amb dos anys que em queden, dic, ja és una pena de no acabar-ho, no?
Per què t'ho planteges, Xavi?
No, em vaig plantejar simplement per això, perquè me'n donava compte que la música requeria molt de temps, ja m'estirava molt, era realment el que m'agradava, veia que l'enginyeria ja no m'hi acabaria dedicant, és a dir, que vaig fer aquesta transició, no?, enmig dels estudis universitaris, i jo fins i tot em saltava classes. El primer any de carrera, no, el primer any de carrera vaig estudiar normal, vaig fer el primer curs, no, el vaig treure bé, i el segon any ja vaig començar a faltar classes perquè tenia ganes de fer la música ben feta, no? I veia que no tenia el temps suficient. Llavors, doncs això, em demanava els apunts, jo me'n recordo, hi havia uns companys de classe que em passaven els apunts i em saltava pràcticament el 80% de les assignatures no anava a classe, i l'altre 20%, que eren les més difícils, i anava presencialment, però van passar, hi havia un piano allà a l'escola d'enginyeria, hi havia un piano de cua que l'havien comprat per fer un estudi de vibracions, imagina't tu, i jo me n'anava a les 8 del matí i ballava, tocava el piano, i a l'hora que arribava a la classe, que era l'assignatura difícil, me n'anava a la classe i pues tornava a sortir i me'n tornava a anar a la sala d'actes de l'escola d'enginyeria, que ja em coneixien, el concert, sempre em deixava la clau, i me n'anava a estudiar el piano i tot el que necessitava, no? Llavors vaig estar això trempejant els estudis d'un i altre, finalment ja vaig dir que em vaig treure la carrera també, però la música ja ho tenia claríssim que m'hi volia dedicar. Llavors, un cop vaig acabar l'enginyeria, de fet, hauria d'haver començat la composició, crec jo, quan estava en el tercer o el quart d'enginyeria, no recordo, però vaig decidir esperar-me un o dos anys a fer-la sense els estudis d'enginyeria pel mig, i les vaig fer ja una mica més gran del que em tocava, però vaig fer els estudis almenys tranquil·lament, tant els de direcció com els de compost.
Música clàssica, música més contemporània, música, diem, també més tradicional, has fet incursions també en el món sardanista. En fi, com a bon pianista, has tocat forces tecles.
No, és que a més, i veient els temps que corren, jo penso que és molt important diversificar, no?
D'acord. O sigui,
de fet, no és que hagi estat una estratègia, vull dir, és el que t'he dit abans, les coses van com van, i és el camí que se't va apareixent al davant, el vas prenent a mesura que se t'apareix i prens decisions. Però mirant en perspectiva, clar, aquest fet de la diversificació en diferents àmbits, després et dona molta flexibilitat, et dona també molta amplitud de coneixement que el pots anar aplicant de forma creuada, no? Que això també és important, això que et deia abans, i és de fer amb estudiants, es treballa amb professional, treballes en el món de la cobla, treballes en el món de la música tradicional, treballes fins i tot alguna incursió amb alguna cosa de pel·lícules, que sigui música clàssica, que sigui música contemporània. És a dir, tens molts tentacles, podríem dir, i en el moment que un et falla, doncs sempre en tens un altre, clar, perquè si tu et fiques directament en un àmbit, no? Dius, em vaig a ficar amb la música contemporània. Vale, perfecte, llavors tu t'estàs molts anys allà treballant i què passa si un dia doncs, la música contemporània, pel que sigui, falla o perds aquella feina, pel que sigui, no? És realment complicat. En canvi, si estàs a diversos llocs, doncs mira, la probabilitat que et quedis sense feina o que tinguis problemes, doncs és més baixa. Doncs és tot plegat, és una garantia de que l'activitat pot continuar i, a més, doncs, de que la teva forma de fer les coses també serà més oberta i serà més transversal.
Ara que el sector cultural està tan tocat per aquesta maleïda pandèmia i el musical, evidentment, no sé, et pregunto, Xavier, com has viscut tu personalment tot aquest procés, tots aquests mesos que ens ha tocat viure tots plegats?
A veure, certament és un moment molt difícil per tothom, per la cultura també, i clar, cadascú ha d'intentar veure com sortir-se'n i fer els esforços i ajudar-se uns als altres. Vull dir que és una situació complicada. En el meu cas particular, una mica pel que dèiem, no? El fet de tenir diversificada l'activitat, doncs el que s'ha enfonsat més, podríem dir, doncs ho has perdut, perquè això ja està perdut, però hi ha altres activitats que sortosament el dichós virus ha permès anar fent, no? El que passa que és el que diem, no? Per exemple, la composició és una cosa que tu pots continuar fent tranquil·lament a casa, hi hagi virus o no hi hagi virus, però, és clar, aquestes peces després s'han de tocar. És a dir, que si no tens l'intèrpret que te les toqui, i tu ja pots anar component. Vull dir, se't van acumulant les peces i vés a saber quan es faran.
En aquest sentit, Xavi, perdona que et talli, han estat més productius aquests mesos o no? A nivell de composició.
Digues, jo que, en certa manera, aquests mesos el que he fet és una inversió de temps. És a dir, que he estat component el màxim que he pogut, he dirigit el que se'ns ha deixat, és a dir, en el moment que algun concert ha caigut, però en els períodes, diguéssim, que més s'ha deixat activitat, doncs algun concert s'ha pogut anar fent, però tant l'activitat concertística ha quedat minvada, però en canvi la de la composició s'ha compensat una mica. No? Jo, per exemple, ara el mes de febrer, si tot va bé, hauria d'anar a Granada, que bueno, hi ha una orquestra fantàstica que tinc la sort d'anar col·laborant amb ells des d'allà fa uns quants anys, i em van encarregar per estrenar una obra per a tenor i orquestra, que dirigia el concert, i bueno, és un concert que em fa molta il·lusió, com et pots imaginar, i aquesta obra doncs, estava component doncs, ja des d'abans de l'aparició de la pandèmia, perquè jo soc bastant lent component i era una obra sinfònica i necessitava bastants mesos pel davant. No? I clar, jo tenia previst acabar-la doncs, bueno, més o menys el mes d'octubre, mes de novembre, seguint una mica el ritme que segueixo normalment. Però clar, va aparèixer la pandèmia pel mig i la vaig acabar el mes de juny. Clar, vaig avançar mesos, no? Perquè tenia moltes hores. Doncs l'obra va avançant i mira, ja està feta i ara, doncs ara aquest mes d'octubre he estat més tranquil i he pogut fer altres coses. I vaig fer també altres obres, no només vaig fer aquesta, doncs vaig enllaçar amb altres i tinc doncs, un parell o tres d'obres que les he pogut fer durant aquest període i que encara no estan estrenades esperant que les condicions ho permetin.
Per cert, si no m'erro, vas estar dissabte a Vilanova, a l'Auditori Eduard Toldrà, en aquest concert de Sant Esteve. Què tal, com va anar? Amb la Sinfònica del Conservatori i la Camerata Eduard Toldrà.
Exacte, aquest és un exemple també de combinació d'àmbits, no? El concert de Sant Esteve tradicionalment a Vilanova es fa en combinació entre professionals i estudiants, no? Llavors es fa una primera part en què toquem amb orquestra professional i a la segona part sempre es fa com un repertori una mica més festiu, en el qual participa també l'orquestra del Conservatori i bueno, és una festa com no pot ser d'una altra manera. Llavors, aquest any, malauradament, ens hem hagut d'adaptar a les condicions i normalment al conservatori venia l'orquestra sinfònica, és a dir, tots els vents, les cordes, percussió, etc. I aquest any hem hagut de, clar, com que no hi cabíem a l'escenari tots per les distàncies, l'auditori Eduard Toldrà és gran, però no enorme, llavors hem hagut de deixar els vents a casa i només fer amb la corda i escampar-la el màxim que hem pogut a l'escenari i hem pogut fer el concert, no? Però clar, és una pena perquè la veritat és que amb tota l'orquestra cada any queda un concert molt potent i molt expressiu amb tots els instruments, i aquest any, bueno, la corda ha quedat una mica més modest, però també ens ho ha passat molt.
Xavier, moltíssimes gràcies per haver-nos pogut dedicar aquests minutets. Enhorabona per aquest premi, per aquest segon premi Jani Martí d'Arts Escèniques. Bé, en un any especial, no? Perquè, com saben, la nit de Premi Sitges no es va poder celebrar com s'havia vingut fent fins ara. Es va haver de fer en aquest format més audiovisual. Però bé, en qualsevol cas, benvingut sigui el premi. Moltíssimes felicitats, Xavi. A seguir el camí, no sé, el 2021 tots hi estem allò agafats amb unes ganes de que sigui un any...
A veure.
Uf, doncs imagina't, no? Tot el contrari del que estem a punt d'acabar.
Si realment la cosa ja es desencalla i podem gradualment tornar al que fèiem abans, que tots en tenim moltes ganes.
Gràcies, Xavier, un plaer.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, una abraçada.
Adéu-siau. Bé, doncs amb en Xavier Pagès és un bon final, creiem. Acabem aquest matí amb nosaltres. Demà hi serem amb una programació musical. Recordin que per endavant tenim aquesta programació especial musical amb el repàs dels èxits, la dècada del 2000 al 2020, que ens ha preparat també en Jordi López. En fi, dies amb molta música. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.